gracia en esas horas de la tarde en que despertamos un poco del bochorno del verano. Desperezamos el oído y el cuerpo y nos estiramos como si quisiéramos crecer, simulando con la espalda el contorneo del mar.
La última ola.
¿Quién ha dormido esta noche? No hay ni un soplo de aire en el paisaje. Y para colmo, quien haya querido ver el eclipse lunar que tanto hablábamos ayer, pues habrá encontrado un cielo dormido por las nubes y un desierto de luna. El gozo en un pozo, la luna estaba tapada por las nubes. Tendremos que abandonar el blanco lunático, pues, aunque hoy esté del todo embarazada la luna, y librarnos otra vez a nuestros azules, a los paisajes de islas solitarias y exóticas que solo se nos pueden aparecer en verano.
Giacomo Fino Annale, Giacomo Finale. Look at my king all dressed in red. Aiko, Aiko, one day. I bet you $5 he'll kill you dead. Giacomo Finale, talking about henna, 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 henna. Aiko, Aiko, one day. Giacomo Fino Annale, Giacomo Finale. My flag boy and your flag boy sitting by the fire. My flag boy to your flag boy, I'm gonna set your flag on fire. Talking about henna, 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 henna. Aiko, Aiko, one day. Giacomo Fino, I'm nanny. Giacomo Finale. See that guy all dressed in green. Aiko, Aiko, one day. He's not a man, he's a loving machine. Giacomo Finale, talking about henna, 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 henna. Aiko, Aiko, ande. Giacomo Fino, annane. Giacomo Finale. Talking about henna, henna, henna. Aiko, Aiko, ande. Giacomo Fino, annane. Giacomo Finale. Giacomo Finale.
Avui hem deixat de ser accidentals, almenys alcaldablement parlant i a Barcelona. Deixem, doncs, de tenir un alcalde accidental, però seguim visquent en ciutats desbordades per la mandra de la calor. Esperem que per estar a la vora del mar no passin tanta xafogor els que ens escolten des de Vilanova a través de Ràdio Penedès i els 1575 de la seva ona mitjana. També haurem d'imaginar el mar els que viviu a Barcelona i ens escolteu als voltants de Barcelona gràcies al 621 del dial receptor. Farem un repàs en aquesta primera hora als purasangs, als de noble raça, als mimats de la Jet Society, els acaronats pels senyors i senyores més guapos, més esbels i més alts. L'habitual paisatge dels nostres protagonistes és un verd intens, tacat per sumptuoses pameles i vestits de disseny exclusiu. No se sap si són els purasangs ells o els visitants, els que els visiten. Els estudis freudians diuen que somiar amb cavalls té reminiscències sexuals. Cavalls també tenim a la mitologia i molt importants. Pegaso va voler arribar al sol, però les seves ales de cera i plomes es van fondre abans d'agafar-lo. El cavall de Troia fou la perdició de la ciutat i l'unicorni, la búsqueda de l'impossible. Els cavalls, doncs, i el seu esport, l'equitació, serà el tema que parlarem dintre d'una estona. Star shining bright above you,
whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me.
Gangas de verano en Junqueras número 5, la casa de las mantas. Aprovechela.
5 plantas dedicadas totalmente a moda y calidad para su hogar.
Dormitorios alegres con bonitos edredones polipluma, sacos ajustables para dormir en bonitos coordinados desde 2.995 pesetas.
Fundas nórdicas lisas y en modernos estampados.
Cortinas para decorar a conjunto desde 695 pesetas metro.
Recuerde, la casa de las mantas no cierra a mediodía.
Le esperamos en Junqueras número 5, al ladito de la caixa.
L'obra social de Caixa de Barcelona.
Cada vegada més a prop.
Per qui obres són? Els nostres casals de l'obra pròpia i en col·laboració en el camp de la gent gran.
Perquè si ens necessita, pugui trobar-nos sempre ben a prop.
A les vostres comarques, l'obra social de Caixa de Barcelona.
Viva sus mejores momentos en Imperator.
El marco más distinguido para el público más selecto.
Con la música en vivo de las mejores orquestas, siempre renovadas.
Para hacer inolvidables sus noches en Imperator.
Imperator, en Córcega 327 junto a Paseo de Gracia.
Imperator, el baile con distinción.
El seu temps de lleure fàcil, recreatiu i alhora productiu.
Practiquin el bricolatge, relaxa i satisfà moltíssim.
Abans, però, vagin directes a Servei Estació. Allí els assessoraran experts de debò en bricolatge.
Servei Estació, els primers en qualitat, quantitat i varietat d'articles.
Més de 50.000 al seu servei.
A Servei Estació hi ha de tot i en saben molt de bricolatge.
Els hi oferim idees, productes i solucions.
Servei Estació.
Aragó 270.
Tancat dissabtes tardes.
La última ola.
Recordé tanto.
Parlem de cavalls i parlem de cavalls recordant un cowboy, un cowboy molt conegut, el cowboy de mitjanit. Sempre que hem pensat en els cavalls, hem cregut que és un animal que tan sols podem veure de lluny, destinat als privilegiats, a la classe acomodada i als nobles. Ja des de l'antiguitat, tan sols els senyors tenien dret al cavall i potser ara encara segueix sent el que anomenem un luxe. Però és clar, qui millor ens ho poden dir són els especialistes en cavalls i en equitació, com el senyor Manuel Antonín, que és director de l'Escola d'Equitació L'Equestre. Bona tarda, senyor Antonín. Així és cert que encara podem dir que el cavall és un luxe?
No, ja no.
Ja no podem dir-ho, això?
Ja no, ja no. El cavall avui dia està a la mà de molta gent. Això va ser una època en quant els cavalls eren pels privilegiats i pels campesinos. Però avui dia, a la meva escola, hi ha quantitat de gent, de, no nobles, gent de treballadors, oficinistes, etc. Pues els preus s'han anat pujant als jornals i els preus dels cavalls s'han estat molt estabilats.
Estabilitzats.
Estabilitzats, com tot el de l'agricultura.
Senyor Antonín, per què creu vostè que sempre que parlem de cavalls o gairebé sempre ens ve a la imatge un cowboy?
Bueno, perquè les pel·lícules tenen molta importància i els cowboys sempre estan dalt del cavall. Però en realitat el cavall ha tingut moltes més funcions. A les guerres, amb exhibicions, avui dia té gran importància a Europa les exhibicions hípiques. Els concursos hípics internacionals són a França i a Alemanya, són tremendos, de públic, de tota classe, doncs tenen un gran amor al cavall i unes cries fabuloses.
Cavalcar a la ciutat com deu ser, senyor Antonín?
Cavalcar a la ciutat només ho fan els urbanos. Però la meva escola està situada tocant la sortida de Barcelona per la banda de la Bona Nova i cavalguen 5 minuts i després estan al camp. Però un cavall a la ciutat s'hi pot cavalgar. El que no pots fer és el de port de córrer, però hi van els urbanos i amb exhibicions hi hem anat moltes vegades.
Així hi ha llocs a l'entorn de Barcelona on passejar a cavall?
Oh, des del Tibidabo pots anar a cavall fins a... i anar a Girona.
A Girona, des de Barcelona, en cavall?
En un dia, des de Barcelona a Girona i l'altre dia vam tornar.
I però sempre... ens ha d'explicar la ruta, no anirà per autopista?
No, mai. No, doncs miri, sortim per aquí dalt Tibidabo i ens hem anat cap a Granollers, per la muntanya. De Granollers ens hem anat cap a Cardedeu i de Cardedeu cap a Girona.
Són llocs molt habitats o poc? Vostès que precisament fan rutes d'allò però no passen cotxes.
Bueno, actualment el costat mateix de Barcelona està superhabitat. Ara, en quant a lluny és una mica no. Depèn de les zones. Jo he muntat en Badajoz i pots muntar 4 o 5 hores sense trobar una persona ni una casa. Depèn de les regions. Aquí, sí. Evidentment, hi ha molta gent.
Com que hi ha molta gent?
Pels camps.
No hi haurà molta gent que practiqui l'esport de l'equitació?
Molta. Jo vaig conèixer, com a anècdota, el poble de Sant Cugat fa 30 anys hi havia 12 cavalls de tiro dels pagesos i ara hi ha més de 300 cavalls de muntura.
Qui són, doncs, els que tenen aquests cavalls?
Pues tota classe de gent. Pagesos que els tenen a casa seva i els diumenges surten a cavall i munten. Noies que són estudiantes i tenen un cavall Sant Cugat, el tenen al meu picadero. Molta gent. L'èlite dels cavalls està en el Real Club de Polo, on per entrar socis, que molt car, i allí estan concentrats la gent de molt poder econòmic. Però els altres picaderos hi munten gent de tota classe.
Però no és cert, senyor Antonín, que amb totes aquestes execucions d'equitació que hem vist normalment, que fins i tot per la televisió hem pogut apreciar alguna vegada, l'esport del cavall o de l'equitació ha estat bastant reduïda a classes elevades?
Actualment no. Està en classes elevades les grans competicions. O sigui, els cavalls de carreres a Madrid, a l'hipòdromo, són de gent rica. Els cavalls de salt de primera categoria són de gent molt rica. Però el que vol passejar a cavall, amb 200.000 pessetes de compra un cavall, i si el té a casa seva li costa 8.000 pessetes de menjar, pot muntar a cavall.
8.000 pessetes a la setmana, al
no,
mes,
al
dia?
No, al mes.
Al mes.
A la setmana seria base de llagosta. Però amb grano...
Senyor Antonín, un pura sang, però, el podem tenir qualsevol? O ja és més
un
pura
sang és bastant barat de tenir.
Què em diu ara?
Ja l'explicaré. Els pura sang són cavalls de carreres. Els proven. Els que no tenen velocitat, que és suficient per muntar i disfrutar amb ells, se'ls treuen a qualsevol preu. I els bons tenen uns preus fabulosos. O sigui, en una carrera de cavalls, que el primer cavall arriba a la meta i als 10 segons arriba el segon pot ser que tingui un preu ínfim al costat del primer.
Aleshores, un cavall pura sang de carreres, quant pot costar com a preu?
Si vostè el compra quan l'han provat i no és bo per córrer grans velocitats, grans velocitats vol dir que amb 3.000 metres ha agafat un avantatge de 300 metres amb un altre cavall, aquest de darrere el pot comprar pràcticament el preu que val per carn. No té preu, un cavall que pot valdre 150, 175.
O sigui, com si el venguessis al matadero, a l'escorxador.
L'escorxador van molts cavalls bons que es maten perquè no tenen...
Quina és la sortida, doncs, senyor Antonín, per fer-nos amb un cavall d'aquest tipus? Anar a l'escorxador directament?
No, mai. No. Anar als que en tenen, discutir el preu molt rato, perquè els cavalls es compren discutint els preus.
És una mena de regateig, també.
Total.
Eh?
I comprar-ho.
Suposo que deuràs estar assessorat per un especialista, si no posaràs la pota.
Bueno, de moment t'has de enterar amb qui el vas a comprar. Segons qui el vagis a comprar t'enredarà. Però si tu vas per Barcelona i aquí al port t'ensenyen un gitano un anell d'or, pues, barata, pues no la compris. Pues tu també has de saber on tu vas a comprar. Després, provant-lo, exigint, provar-lo. I la sanitat buscant un veterinari.
Sí, però hi ha molts llocs a Barcelona on trobar bons cavalls, o cavalls que
com a
mínim no t'estafin.
A Barcelona no, però al redor de Barcelona molts.
Hem d'anar a sortir, doncs, a Sant Cugat o a altres pobles.
Sí, s'ha d'anar per aquests pobles i hi ha molts comerciants de cavalls.
Uh-huh.
Quantitat, no sé quants, però molts.
Ja tenim, doncs, un pura sang, però el problema és què fer amb ell.
Bueno, la paraula pura sang vol dir sang pura.
Sí.
Però pot ser un pura sang espanyol, pot ser un pura sang àrab, pot ser un pura sang anglès.
I aquí ja varia la cosa.
Aquí ja varia. S'ha de dir quin pura sang. Ara estan de moda els pura sangs espanyols en papers.
I això per què?
Pues perquè són molt elegants, perquè la gent que no munten donen gran sensació de jinete i de poder, i aquests ara són molt cars. Però un pura sang anglès de carreres, aquest és molt barat. El que no és bo, el que és bo té un preu tremendo com a semental, com a selecció.
Sí. Vostè seria capaç d'explicar-nos per ràdio quina diferència pot haver-hi, així d'estil, en un pura sang espanyol, un altre àrab i un altre anglès?
És molt fàcil. El pura sang anglès el van criar els anglesos fa molts anys per córrer. La selecció d'ell ha sigut no per bellesa, sinó per velocitat. Llavors, és un cavall que és eminentment delicat, perquè és artificial, i de gran velocitat. El cavall espanyol és un cavall que han creat els andalusos, que els agrada molt lluir a la fèria con el cavall.
Pues
han anat buscant els cavalls elegants, els de grans crins, gran cua, moltes elevacions, i la màxima il·lusió d'ells és passejar la fèria con un bon cavall i una xavala detrás, sentada, i se'ls mira tothom.
I piel brillant,
sí,
el cavall.
Aquest cavall és un cavall molt bo de passeig. No té velocitat, és molt rústic, perquè ha sigut criat naturalment al camp, i els que no han sigut d'origen fort han mort, perquè a Andalusia a l'hivern poden estar a 6 graus sota zero i a l'estiu a 40, i està en l'aire lliure. El cavall que no és fort mora. I l'àrab és el super, super resistent. Ve directament del desert, dels deserts seleccionats. Són els cavalls que Mahoma va seleccionar, i a partir d'aquells s'han fet els àrabs.
Mahoma va seleccionar els cavalls.
Sí, Mahoma sabia que l'àrab, si no té un bon cavall i un bon camell, és home mort.
No pot atravessar el desert de cap manera.
I si no arriba, si no li aguanta el cavall tot el desert, cau el cavall i mor ell. Llavors, amb el Corán hi ha grans quantitats d'anècdotes i recomanacions perquè cuidin el cavall, perquè cuidant el cavall es cuiden ells.
Es suposa que l'haurien de cuidar d'alguna manera especial, donant-los una alimentació
bueno,
concreta.
Sí, per exemple, els hi diu, el Corán diu que cada vegada que donen menjar el cavall tenen 7 dies de glòria, perquè li donin força a menjar quan poden, perquè tenen 7 dies de glòria. El cavall, l'àrab, el desert, és vital, és anar amb un jeep per mig d'un desert que si se't falla la gasolina o et falla alguna cosa pots morir. Llavors el cavall àrab és un cavall eminentment rústic. Llavors, d'aquestes tres línies de bellesa, resistència i velocitat, es fan cruces.
Entre els cavalls anglesos, espanyols i àrabs es fan creuaments.
Es fan cruces. Llavors, el que en diuen un anglo-àrabe, vol dir que és un pura sang anglès que l'han criat amb un àrabe. Llavors surt un fill menys rústic que el seu pare, que era àrab, i menys veloç que el pura sang, però més resistent que el pura sang i més ràpid que l'àrab. I has d'anar congestionar, anar fent aquestes combinacions, i després d'un cruzat pots cruzar-la amb un altre cruzat.
I aquí ja surten sobre possibilitats.
Paper, sí, sobre el paper pues, et surt una cosa, però la genètica té moltes variants, perquè hi ha cavall que és dominant, i llavors aquest transmiteix les seves qualitats amb els altres fills i no agafa els de l'altre, perquè és dominant. Però, teòricament, pots anar fent aquestes combinacions. L'anglo-àrabe, l'hispano-àrabe, l'anglo-hispano-àrabe, etc.
Estem
parlant ara de tres línies de cavalls de muntura. Hi ha moltes més. Hi ha alemanes, hi ha franceses, hi ha moltes altres línies.
Senyor Antonín, ja tenim doncs el cavall, però com l'haurem de mantenir? I on l'haurem de mantenir amb una, si realment vivim en una gran ciutat, com pot ser el cas de Barcelona o de Girona o Tarragona?
Si me'l porta a la meva escola, el tindrà molt ben cuidat.
Bona solució perquè, m'ha donat.
Sí, perquè els cuido molt bé, perquè m'agraden, i si no els tindria.
Modestament.
Sí, però si no, aquests pobles del voltant hi han picaderos de tots preus. El que has d'anar allí, mirar com els tenen, i si veus que els tenen tots grassos, ben cuidats, i portes el teu, si no, no. I si el tens en una casa de pagès teva, doncs donar-li el menjar adequat, que no és molt, aleshores, i bona qualitat. I sempre aleshores no tens problema.
Però per quan pot sortir el manteniment d'un cavall amb tot inclòs al mes?
El cavall, el menjar és el més barat a Barcelona. Un cavall a Barcelona el menjar val 8.000 pessetes, però tenir-lo en un escot costa de sobre 20. Perquè el cavall és l'home que llampia, el terreny que ocupa,
esclar,
i les instal·lacions. Però el menjar no té importància.
I se suposa també que hi ha serveis de veterinari en el cas de que el cavall es
Hi ha els veterinaris que se'ls crida, perquè afortunadament els cavalls no tenen gaire enfermedades. No és un cavall, el cavall no és un animal, si es cuida adequadament, malaltís.
Què pesa més en la tradició dels cavalls, a l'esport o al passeig?
Bueno, el passeig ho pot fer tothom.
Fins i tot jo, que no n'hi he pujat mai?
Sí, perquè jo havia anat a caçar a Caldes de Boí i hi havia un balneari que no hi havia camí. I agafaven la gent invàlids del dolor, els posaven sobre un muló i els portaven al balneari.
I no tenien cap problema, aquests senyors?
Cap problema. Anaven dalt, viatjaven a cavall, no muntaven.
Això farà molts anys ja.
Sí, ara ja hi ha carretera, però vull dir que un invàlid hi pujava. D'això, saltar els 2,20 m a cavall, hi ha una diferència tremenda. Un ja és un deportista com un futbolista, que s'ha d'entrenar tots els dies, ell i el cavall, i l'altre és un senyor que viatja a cavall. Des d'aquí hi ha una gamma tremenda, del que fa una mica de port, el que en fa molt més, el que s'hi dedica molt més, el que fa carreres de cavall en el camp, etc. Ja depèn d'això. Però muntar cavall i anar a passejar no té cap importància.
Senyor Antonín, si decidim fer-nos esportistes i ser genets de cavall, podrem viure alguna vegada d'això? Podrem ser grans professionals i viure?
Bueno, jo n'hi vinc, però és difícil. És molt difícil perquè és viure dels cavalls, s'ha d'entendre molt, s'ha de viatjar molt, has de manejar els de joves, que són molt difícils de manejar, i si vols tenir una escola i que et vingui gent, has de ser un jinet reconegut. I per ser un jinet reconegut vol dir que has competit. I si has competit molts anys, t'has pagat grans pinyes a cavall. No hi ha, això no hi ha alternativa, perquè si tu saltes a cavall durant 15 o 16 anys, doncs et garantizo 12 o 13 vegades a l'hospital.
Bon dia, això és un risc important que s'ha de
córrer. Bueno, és com el motorista. El motorista que corre, doncs, ha caigut. El que surt amb moto a passejar, pot ser que no li passi mai res.
Però què és més perillós? Vostè com ho compara, això de la moto i el cavall?
És molt més perillós la moto.
És molt més perillós la moto.
Cavall, jo amb tota la meva vida de jinete, que he competit molts anys, m'he enterat de la mort de 4 jinetes. Amb tota la...
La mort en competició, en suposa.
En competició, però a tota Espanya.
Sí.
I amb moto he sentit quantitats fabuloses. És la velocitat. El cavall llançat en una pista pot marcar el 70 per hora, però en una pista preparada, que també si causa et pot passar res. Però normalment el cavall no té grans velocitats, per tant la caiguda és el cop que et dones de dalt a terra. I amb un cotxe a 120 és el cop que et dones del cotxe, no a terra, sinó el xoc que dones de davant.
I és molt diferent,
és clar.
Senyor Antonín, seguim parlant de cavalls, abans hem comentat el fet dels cowboys, i jo volia fer-ho, com a mínim demostrar-ho, perquè sempre han tingut fama els americans de bons genets.
El cowboy és un jinete que es passa la vida dalt del cavall cuidant vaques. Llavors tota la seva munta està preparada per anar a agafar vaques al camp i tornar-les. Si tu et montes un cowboy amb un cavall preparat de concurs hípic, o d'això pot ser que es mati. Que li doni un cop d'espoiler, el cavall el tiri contra la paret.
Tot i que diuen que els cowboys també els domen, els cavalls salvatges.
Sí, però no són salvatges. Sí, poden ser salvatges, però són cavalls no refinats. Són cavalls mig bastos. No tenen la sang que tenen preparada els cavalls que s'han arribat a preparar aquí.
No, no
o sigui, un cowboy el posa vostè en un hipòdromo i el perden de vista, els puresencs. Ell sortirà tot galop i els altres li agafaran. Amb 3.000 metres li agafaran un quilòmetre.
Ha domat vostè alguna vegada algun cavall?
Una no, centes.
Centes de vegades.
Però no vol dir que siguis valent domant, sinó si els coneixes, els cavalls, com a bèstia, pues no costa domar-los.
Com es doma un cavall? Per què no ens ho explica?
Bueno, pues miri, primer s'agafa el camp, que és una... és bastant difícil d'agafar-los, però si coneixes els cavalls, li agafes la mare o el seu company, que en tens un... el ramat en tens un de manso, t'endús el manso, i els altres van darrere d'ell. I llavors entres en un corral i el tens a dintre.
I ja els tens tancats.
Quan el tens tancat, llavors, com que no sé tirar el llaç, els hi fem amb una canya, fem una canya llarga, fem un llaç, i el cavall li tirem el llaç. Llavors aquell llaç el lligues amb una fusta que estigui fixa i agafes el cavall. Llavors al cavall li poses la cabeçada, la primera vegada, que lluitant molt, ell li posa la cabeçada i el lligues. Ell llavors està una setmana lluitant amb la corda per desfer-se. Quan veu que no pot, cedeix.
I està una setmana sense menjar?
No, menjant i cuidant-lo. I entrant-li i parlant-li suau i entrant amb cuidar quan doni la patada. I bueno, llavors ja el cavall s'ha deixat posar la cabeçada. Llavors el comences a passejar amb aquesta corda fins a un dia que li poses la muntura. El fas córrer molt rato, quan està cansat li poses la muntura. Llavors es pega 10.000 salts, sense el quinete. Llavors el dia següent li torna a posar la muntura, ja pega 5.000 salts. I l'altre dia en pega 10, l'altre dia 2 i després cap.
I van rebaixant.
I llavors comences a pujar a sobre d'ell, amb un que en sàpiga molt a terra, que li aguanti pel morro, i puja el quinete a sobre, a poc a poc.
Sense muntura?
No, amb muntura.
Amb muntura.
No, ja fa dies que s'ha putat amb la muntura. Sí. Llavors el quinete que puja, l'altre, sense deixar el cavall, comença a caminar. I l'altre està dalt. Llavors, cap d'uns dies, l'altre ja deixa el cavall i amb una corda l'aguanta des de terra. I l'altre va dalt. I cap d'uns dies deixes anar el cavall, n'hi poses un de domat davant i l'altre darrere i el vas acostumant. Si tot això es fa a poc i sense presses, pots fer un 2 mesos bastant bé de pujar-hi. Ara, no vol dir que un dia et peguin un porrazo, però ja ho fas en un puesto on hi ha sorra o algo per rebre't suaument.
2 mesos costa, doncs, domar un cavall?
No domar, pujar-hi.
Pujar-hi.
I començar a fer-la anar.
Això ens desmitifica una mica les pel·lícules on en 5 minuts ja estan domats i mansos totalment.
El cavall que es doma en 5 minuts se'n recorda tota la vida de la brutalitat que li ha fet l'home.
O sigui que realment li ha de fer moltes passades,
sí,
l'home.
Sí, no, llavors aquest cavall tota la vida no està mai ben domat. Sempre té por de l'home, perquè li va fer una jugada brutal. Pujar dalt, botar-se i tal. Això ho fan a les pel·lícules, però en veritat els domen com fem nosaltres. Jo he estat molt a la Camarga francesa, que tenen cents de cavalls, i els domen. I aquells els fiquen en camps de fang, perquè no puguin quasi botar, i es pugen dalt, i els domen. Però de tant en quan hi ha un que el domen, però després quan està el dur es tira, perquè no l'han convençut a bones.
Senyor Antonin, parlem una mica de la seva escola. Com iniciar-se en l'equitació? Quants anys ha de tenir una persona?
Pues nosaltres els agafem. A Anglaterra comencen els nanos de petits perquè tenen uns colls que en diuen ponis. Després tenen uns ponis que es diuen Shetlands, que són mitjans. I després ja tenen el cavall. I com va creixent el nano va muntant. Aquí a Barcelona no ho fem així. Ve un nano i si té 5 anys li diem a la seva mare que torni d'aquí 3 anys. Quan té 8 anys els muntem sobre uns cavalls molt mansos i comencen a muntar. I simplement comencen a donar voltes a la pista, comencen a intentar trotar, van trotant i van aprenent i quan en saben surten al camp. No hi ha cap problema. Venen allí, només han d'avisar si han muntat o no han muntat per donar-los un cavall adequat. Si diuen que en saben molt i els hi posem un bon cavall.